I avui a l'espai de l'entrevista volem parlar sobre els professionals de l'ensenyament i veure una mica quina és la seva situació actualment i també les reivindicacions que tenen, així com el canvi de data d'inici del curs el 9 de setembre, entre altres coses. I per això hem convidat a Girona FM a Glòria Polls, portaveu d'USTEC a Girona. Molt bon dia, senyora Polls.
Molt bon dia.
A veure, per començar, abans de tot i perquè quedi clar, el sindicat USTEC, quin perfils de docents de l'ensenyament engloba?
Doncs mireu, USTEC Estès, som ara mateix el sindicat majoritari en l'ensenyament públic i som un sindicat actiu amb implantació als diversos àmbits i sectors educatius. Llavors nosaltres representem el col·lectiu de docents i de personal laboral d'atenció educativa que exerceixen doncs, en centres d'educació infantil i primària, secundària obligatòria i postobligatòria, a l'FP, a les escoles oficials d'idiomes, a les escoles d'adults, escoles d'educació especial, escoles d'art, tot el que serien després serveis educatius i llars d'infants públiques que depenen del Departament d'Educació. Ara ja portem 40 anys de treball sindical i de presència efectiva a totes les comarques catalanes i el que fem és defensar la millora de les condicions laborals i professionals, bàsicament. Llavors, a Girona, actualment som 15 delegats que estem fent aquesta tasca i penso que també és important explicar que USTEC som un sindicat que depenem essencialment de les aportacions de l'afiliació i no de fons públics ni de subvencions. I això ens permet tenir la més absoluta independència d'actuació davant de l'administració, però també davant dels partits polítics i de les institucions. És per això doncs, que el sindicat entenem que la participació activa de tota l'afiliació i no només del personal alliberat en els òrgans de debat i decisió doncs, és fonamental per garantir doncs, tots aquests plantejaments de les actuacions i dels posicionaments que anem tenint.
En aquest sentit, una mica, quina és la radiografia del sector, quina és la situació actual en què us trobeu?
Doncs, com bé sabeu, venim d'un cicle de mobilitzacions en els darrers dos cursos que van començar amb la lluita interina contra la llei Iceta i a favor de l'estabilització. I que llavors aquestes mobilitzacions tenen el punt àlgid doncs, amb les vagues massives contra les polítiques educatives del conseller Cambray. El cicle de mobilitzacions, el curs passat, continua doncs, amb aquestes vagues conjuntes amb sanitat en defensa dels serveis públics i ha seguit enguany aquest curs amb la vaga d'inici de curs per reclamar a la consellera Simó que reprengués doncs, totes aquelles negociacions que ella mateixa havia congelat. Aquest cicle de lluita s'ha caracteritzat bàsicament per dos elements que pensem que cal valorar. D'una banda és aquest esforç per mantenir una estratègia sindical unitària, tant en la mobilització com en la negociació, i de l'altra, l'organització del col·lectiu. Si el col·lectiu no està organitzat i no es mobilitza, no fem res. D'acord? Llavors, aquest cicle es tanca en fals aquest gener, malauradament, i ho diem així, perquè és un acord que van signar el Departament d'Educació amb Comissions i UGT. I per què dic malauradament? Doncs perquè és un pacte, un acord, que s'ha donat al marge i d'amagat de la unitat sindical. Allò que he dit abans, que ens era tan important mantenir. Alhora, aquest acord manté les retallades vigents i deixa fora de l'acord molts punts de la plataforma reivindicativa. I alhora doncs, veiem que és un acord molt pitjor que el que s'estava negociant just abans del cessament del conseller Cambray. I per altra banda, és un acord doncs, que estava supeditat o que està supeditat a l'aprovació del pressupost de la Generalitat d'aquest 2024. I per què diem que manté les retallades? Doncs la manté perquè la recuperació dels estadis dels 9 als 6 anys sense la recuperació del deute que el departament té amb els docents tanca la porta a la possibilitat de continuar-la negociant. Val? Llavors, també hi ha aquesta reducció de dues hores lectives als majors de 55 anys que es deixa per la següent legislatura i per franges d'edat, no? Cosa que es perpetua doncs, el curs vinent aquesta retallada. Val? Què fem nosaltres amb tot això? Doncs hem decidit de fer noves passes per dignificar l'educació pública. Per què? Doncs perquè USTEC Estès no acceptem que les persones afectades per la retallada del sexenni no recuperin aquesta part del sou que han deixat de cobrar des de l'aplicació d'aquesta retallada. Llavors això està generant un greuge comparatiu amb la resta de treballadors i treballadores que no han patit el perjudici, no? És el perjudici, perdó. És per aquest motiu doncs, que s'ha obert ara mateix la via judicial per reclamar aquest salari no percebut. Llavors, per altra banda, també hem impugnat davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya la resolució de convocatòria pública per la integració del personal tècnic d'FP al cos de secundària, perquè des d'USTEC Estès sí que continuem lluitant per aconseguir la creació d'un cos únic de professorat de secundària. Ai, de FP. Alhora, tenim clar que cal un nou cicle de lluita per seguir reivindicant millores a les condicions laborals per la dignificació de l'educació i per la nostra tasca professional. Llavors, reclamem la inversió del 6% del PIB i que serveixi doncs, per acabar amb la segregació del sistema educatiu. No? Per altra banda, la recuperació d'aquesta democràcia tan necessària als centres que s'ha anat perdent amb la derogació doncs, dels decrets de plantilles i de direccions i d'autonomia de centres. També cal millorar en les nostres condicions laborals, és a dir, cal recuperar aquest poder adquisitiu, eliminar la sobrecàrrega i burocratització de la feina que tant ens atabala ara mateix, no? Cal estabilitzar les plantilles i donar prestigi doncs, en aquesta tasca educativa que és tan important. Llavors, l'increment de les mesures i els recursos per a una educació veritablement inclusiva, tant organitzatives com personals, i aquí vaig en aquest tema, no? Si bé totes aquestes demandes són importants, aquesta és la que afecta a tot el sistema educatiu. És per això doncs, que aquesta setmana passada vam llançar la campanya d'Inclusiva Ens Falten Mans.
Expliqui'm una mica més en què es basa aquesta campanya que van engegar la setmana passada, aquest Ens Falten Mans que han pres el sindicat.
Bé, doncs nosaltres ho hem titulat així perquè realment ens falten mans per atendre amb més qualitat a l'alumnat i per donar resposta a realitats educatives diverses, però des d'una perspectiva global. No? Llavors, aquí potser hauríem de tenir clar què vol dir tenir un sistema educatiu inclusiu, no? Perquè em sembla que el propi departament tampoc ho té clar. No? Llavors, cal aquest canvi de mirada, aquest canvi de filosofia amb tota la comunitat educativa. I si el Departament d'Educació no té present aquest canvi de mirada, difícilment apostarà per fer unes bones polítiques. Mireu, és que l'escola inclusiva és aquella en la qual tot l'alumnat se sent acollit, atès i respectat, i on tothom, absolutament tothom, pot desenvolupar de la millor manera les seves capacitats més enllà dels condicionants físics, intel·lectuals, sensorials, socials i fins i tot culturals. Val? Quines són les claus? Doncs, a veure, necessitem un sistema capaç de donar resposta a tot l'alumnat, que no exclogui ningú, que entengui la diversitat com un fet natural i universal. Hem d'entendre que tots som diferents i que alhora doncs, tots podem participar en totes les situacions d'aprenentatge. Un sistema que no categoritzi els alumnes i que doni una resposta educativa en funció d'això, de les necessitats i les característiques de cada alumnat. I per tant, aquí necessitem, evidentment, fer una personalització d'aquests aprenentatges. I el que és important també, hi ha d'haver la necessitat de desvincular la inclusió únicament amb les necessitats educatives específiques, com a únic factor. Val? Sí que hi ha d'haver recursos per als alumnes de necessitats educatives específiques, però hem d'apostar per una educació i per una inclusió universal. Val? I això cal doncs, fer molta pedagogia, tant a centres com a famílies, com fins i tot en el propi departament. No? Llavors nosaltres avaluem el sistema en funció d'aquests paràmetres, és a dir, en funció de la presència, de la participació i del progrés. Què ens ha passat? Hem vist que el departament està lluny de demostrar que avancem en un model educatiu inclusiu. Val? Bàsicament, com he dit abans, ha desplegat algunes mesures i suports intensius. Val? Uns suports intensius que vindrien a ser, perquè ho entenguem, aquelles actuacions educatives extraordinàries que es duen a terme quan les mesures i suports universals i addicionals no són suficients. És a dir, són accions d'alta intensitat i de llarga durada pensades per donar resposta entorn només a un 5% de la població escolar. Val? Llavors, el departament ha oblidat el desplegament d'aquestes mesures i suports universals. Val? I l'ha oblidat amb la planificació, amb la dotació de les plantilles, amb la inversió a les estructures organitzatives i funcionals. Val? Tot plegat, com que no està ben resolt, fan inviable el seu desplegament i la seva implementació. Val? Llavors, clar, hi ha una part de recursos, és a dir, els recursos i suports són clarament insuficients i poc inclusius. Val? Diem perquè no n'hi ha prou en crear un recurs o un suport com ara una CIEI en un centre. Cal assegurar que sigui inclusiu i ara mateix les CIEIs en els centres no són inclusives, val? Perquè des del moment que tu has de treure aquell alumne fora de l'aula ordinària l'estàs excloent. D'acord? Els serveis educatius, que són el pal de paller del decret d'inclusió, estan col·lapsats i infradotats. Val? Llavors també ens trobem doncs, que en les etapes postobligatòries, pel que fa a l'atenció a l'alumnat de necessitats educatives específiques, no compta amb les mesures i suports contemplats en el decret d'inclusió. Un decret d'inclusió, que està bé dir-ho, que el tenim redactat i aprovat des del 2017 i encara no l'hem pogut desplegar. Val? Per tant, des d'USTEC hem cregut que cal començar per canviar la manera d'entendre l'educació inclusiva, que hi ha hagut fins ara, centrada en partides concretes per a suports addicionals intensius, perquè quan nosaltres tenim un pressupost que abasta uns diners, diguéssim, o reconeix que hi ha uns diners per a l'escola inclusiva, aquí tenim un problema. I és que l'escola inclusiva, l'escola o és inclusiva o no és. No? Llavors, hem d'entendre que el pressupost hauria de venir ampliat en totes les partides. Val? I per nosaltres el tema estrella que respondria a un suport universal per fer front a aquesta educació inclusiva seria reduir les ràtios a tots els grups de tots els alumnes i etapes de l'educació obligatòria i postobligatòria, una mesura que no està contemplada ara mateix en els pressupostos. Caldria incrementar les plantilles a tots els centres educatius per millorar la resposta educativa, augmentar les hores de coordinació que hi ha entre els professionals i que hi hagi doncs, un marc horari per garantir l'acció tutorial i l'orientació educativa. Alhora, un increment de personal especialista que tingui aquest alumnat. I després, doncs, dotar de forma urgent els centres educatius del personal d'atenció educativa necessari. És a dir, parlem doncs, d'aquelles categories de personal que actualment estan treballant al límit de les seves capacitats, perquè no poden assumir més càrrega, que serien els educadors d'educació especial, els auxiliars d'educació especial, els integradors socials, etc. Val?
Deixi'm preguntar-li per un altre tema, en aquest cas pel català i per la immersió lingüística. Està en perill? Li pregunto perquè aquella visita dels eurodiputats, per tots els comentaris que s'han fet, era una mica allò una partida amb les cartes marcades.
Sí, a veure, deixi'm primer fer esment a una frase de l'estimada Carme Junyent que sempre deia, diu, la situació és delicada però també és reversible. I deia, el nostre comportament pot fer que la llengua vagi d'una manera o d'una altra. I quanta raó tenia la senyora Carme Junyent, no? A veure, a nivell teòric s'ha defensat el model d'immersió lingüística i que va funcionar molt bé en un determinat moment, però potser no s'ha vetllat prou pel seu compliment. Ara mateix hi ha 130 professors de català de l'ESO i el batxillerat doncs, que han redactat un decàleg de mínims per revertir el poc ús del català als centres educatius, un decàleg que diuen que allò que és allò que ni s'hauria de demanar perquè ja s'hauria d'estar fent, no?, respecte a la llengua catalana. I alhora doncs, també hi ha grups de famílies mobilitzades per reclamar que es portin a terme els projectes lingüístics del centre. I és així, és a dir, cal vetllar perquè els projectes lingüístics s'executin de la manera que pertoca. I això és feina de la inspecció, de les direccions i del propi departament. Val? El departament és qui ha de donar directrius clares de com hem d'actuar. I hem de tenir clar doncs, que nosaltres, evidentment, som referents lingüístics i que com a tal ens hem de formar en matèria lingüística. I això és el que ha d'oferir el departament. Ara bé, si aquesta és l'única mesura que es creu factible per augmentar l'ús del català als centres educatius, ho tenim mal entès. Perquè, en qualsevol cas, la formació dona coneixement, però no dona consciència. I la consciència de mantenir la llengua, d'utilitzar-la en entorns no acadèmics, en espais d'expressió espontània, que en tenim molts, a les escoles doncs, passa per un mateix, no? Per aquesta consciència individual. Llavors, què ha passat? Que hem vist que la sobreexcitació política d'alguns partits polítics provoca rebuig cap a la llengua. I el problema és aquí, en associar una llengua a una ideologia. I s'ha tergiversat el que significa el model d'immersió per part d'una determinada deriva política com si fos un model ideològic quan és un model pedagògic que té ciència darrere. Això és important. I això ha fet doncs, que el sistema judicial hagi entrat en el sistema educatiu. I això, per nosaltres, és el pitjor que ens podia haver passat, perquè l'escola ha d'igualar i no ha de segregar. I tampoc ho ha de fer per raons de llengua. D'acord? Amb el tema dels eurodiputats, la mateixa Dolors Montserrat, dirigent del PP, ha reconegut que les institucions europees no tenen competències sobre els sistemes educatius i el règim lingüístic dels estats membres. Val? Els eurodiputats que van venir de visita tots eren representants de la dreta o de l'extrema dreta i amb una pronunciada hostilitat contra la immersió per tal de valorar la situació del castellà a les escoles. Va, això ja és significatiu, és a dir, quan et venen eurodiputats d'un costat només, diguéssim, a fiscalitzar què estem fent, ràpidament saps quin serà el resultat, eh? Llavors, clar, venien, ens vam adonar doncs, que venien amb les conclusions ja fetes, no? Afirmant doncs, que la immersió és la causa dels mals resultats de Catalunya a l'informe PISA. Nosaltres doncs, sí que vam presentar un informe amb dades doncs, que avalen que la immersió ben aplicada afavoreix els resultats tant en català com en castellà i que els mals resultats de l'informe PISA no són fruit en cap cas de la immersió, sinó en qualsevol cas de les males polítiques que està implementant el Departament d'Educació. Val? Per tant, això no se sustenta enlloc, no? Que facin aquesta malversació doncs, de fons públics europeus, que tinguin aquest argumentari. Val? I bé, només t'ho demostren que les trobades es van fer doncs, amb l'USTEC, amb l'Assemblea per una Escola Bilingüe i amb les associacions de pares que eren totalment contraris a la immersió. Aquí ja sabem què van venir fent. Em sembla que no cal dir res més.
Deixa'm preguntar-li per l'informe PISA, ja que me l'ha mencionat. No sé si aquests resultats han canviat alguna cosa, si han suposat algun canvi ara mateix pels docents a l'hora d'ensenyar, o si més no, aquestes polítiques d'educació.
A veure, els resultats de l'informe PISA no ens han sorprès, perquè al marge que nosaltres considerem que PISA no ha de ser el referent absolut per avaluar el sistema, perquè de fet és una eina de l'OCDE que imposa unes polítiques que nosaltres no hi estem a favor, val? El que està clar és que hi ha un problema en l'educació pública i això la comunitat educativa ho vam estar alertant amb totes les vagues que vam fer una darrere l'altra reclamant la manca de recursos a l'educació pública, la manca de democràcia, la pèrdua de les condicions laborals, i no se'ns va fer cas. Els docents ja vam sortir al carrer a explicar que passava alguna cosa. Val? No s'ha fet cas d'aquestes reivindicacions als treballadors i fins i tot se'ns ha estigmatitzat o se'ns ha ridiculitzat, i aquí es va veure que, doncs, que passava alguna cosa i que ja ho anàvem advertint. No? I això, bàsicament, es resol amb inversió, perquè estem molt lluny d'altres països. Pel que fa a les polítiques educatives, caram, sí que ens n'adonem que hi ha un cert desordre pedagògic per part del departament, i qui té la responsabilitat de donar orientacions en com s'han de fer les coses és el propi Departament d'Educació. I el que no podem permetre és que l'escola pública, ara mateix, estigui competint entre ella mateixa. No? Veiem ara mateix amb la jornada de portes obertes que és una eina de reclam a les famílies. És a dir, l'escola pública ha de quedar clar que ha de garantir el dret a l'educació a tothom per igual, amb un bon pla contra la segregació, amb polítiques educatives que donin igualtat d'oportunitats i que alhora vetllin pel bons resultats educatius. I amb el tema dels resultats de l'informe PISA, bàsicament s'ha posat el focus primer a les metodologies i després a la formació del professorat, que aquest és un altre tema. I poc se n'ha parlat de la poca inversió en educació i de la falta de planificació del departament, que ara mateix està fent aigües. A veure, amb el tema de metodologies, hi ha metodologies que funcionen i que s'apliquen amb coherència i que demostren bons resultats educatius. A veure, l'escola necessita innovar per adaptar-se al món canviant. El món canvia, doncs l'escola ha de canviar. D'acord? I tot plegat, em sembla que no podem posar el focus només a la metodologia. Llavors, amb el tema d'oferir la formació, és el departament que ens ha d'oferir formació necessària perquè els docents puguem formar-nos, que ja ho fem. Nosaltres entenem que la nostra trajectòria professional, dins d'aquesta trajectòria, hi ha d'haver la formació permanent. Val? Els docents estem més formats que mai, hem fet 1.000 cursos per saber atendre les necessitats del nostre alumnat, per conèixer les eines que necessiten, però no n'hi ha prou en estar ben format si aquestes eines i recursos no hi són. Val? Perquè tu ja pots saber com has d'intervenir a l'aula, què has de fer i què necessites, que si aquests recursos no hi són, res té sentit. Val? Com he dit abans, volem fer bé la nostra feina, però ara mateix no podem. És a dir, els docents volem fer-la bé, el que passa que a vegades ens trobem amb unes limitacions i una sobrecàrrega burocràtica que això ens atrapa. Què passa amb el decret d'autonomia de centre, juntament amb el decret de plantilles? No? Doncs fa temps que estem demanant que aquests decrets es retirin. Per què? Doncs perquè, a diferència d'altres comunitats, nosaltres aquí a Catalunya els estem aplicant i fa que els centres adquireixin tot el poder de decisió en com es treballa i qui hi treballa. I això és perillós. Clar que és perillós. perquè si bé és important tenir certa llibertat d'actuació, que se n'ha de tenir, s'ha anat perdent democràcia en alguns centres. Val? I és veritat que no podem posar tots els centres educatius en el mateix sac, d'acord? Però sí que és veritat que aquesta democràcia s'ha anat perdent. A veure, els projectes educatius, amb algunes directrius clares del departament, l'hauria de dissenyar el claustre amb consens, amb implicació i tenint en compte les necessitats de cada centre. I amb això, el sistema permet poder exercir unes males praxis que a vegades no afavoreixen a la col·lectivitat. D'acord?
A tot això, què suposa començar el 9 de setembre pels docents i si estan d'acord amb aquesta mesura que en aquest cas especificat des del Departament d'Educació, en aquest cas doncs, de cara a aquest proper curs?
A veure, el tema del calendari, el gran tema també. Aquest tema ha portat controvèrsia entre la comunitat educativa i possiblement és una qüestió molt difícil de trobar acord entre famílies, entre docents i entre alumnes. Val? Sempre dic que quan tenim aquestes tres potes de família, docents i alumnes equilibrades, anem bé en el sistema educatiu. Val? A veure, i menys doncs, quan el departament ho posa tan difícil amb aquesta inoperància i descontrol respecte al tema, que ja ve de temps enrere. És a dir, portem dos cursos que van fent provatures a veure què passa amb el tema del calendari, i el que no podem permetre és que els nostres alumnes facin de conillets d'índies. Això no ho podem permetre com a docents. És per això que van proposar al departament la creació d'un grup de treball amb la comunitat educativa i el Consell d'Educació de Catalunya per elaborar una proposta de calendari escolar doncs, que fos racional i amb qualitat educativa més enllà de les dates d'inici i d'acabament. És a dir, aquest grup de treball s'havia de seure, havíem de debatre, es havien de posar sobre la taula els pros, els contres, de què volia dir començar abans, quants dies lectius podem fer, perquè els dies lectius estan marcats per llei, no en podem fer més. Val? Tant és que comencis abans com després, que els dies lectius són els mateixos. Val? I bé, és el que deia abans, el tema del calendari també ens ha situat socialment amb controvèrsia perquè el departament penso que també ha jugat les cartes al seu favor, no? Posant-nos en contraposició amb les famílies, sobretot. I és que els docents no és que no vulguem treballar menys, el que volem és treballar bé. I això ho hem dit anant i tornant i en veu alta. Volem treballar bé. I això ha de quedar clar. Llavors, el departament, quan no dona les facilitats perquè puguem treballar bé, és que no cuida els seus treballadors. I això reverteix en qualitat educativa. El que hem de tenir clar és que l'escola, és evident, no és un pàrquing d'alumnes. I a vegades conciliar vida familiar i laboral a dins l'escola és molt complicat. No? En qualsevol cas, hi ha d'haver polítiques que garanteixin activitats de lleure educatiu que arribin a tothom. I quan dic de lleure educatiu vull dir que totes les activitats del fora escola han d'estar dissenyades amb contingut pedagògic que donin continuïtat a l'activitat lectiva. I això, en polítiques educatives municipals ben fetes, es pot aconseguir. L'escola és un lloc on s'ha de garantir que els nostres alumnes adquireixin les competències en aprenentatges que pertoca. I això passa per tenir la plantilla completa a 1 de setembre, passa per poder preparar bé les aules, per preparar bé les programacions i per poder atendre els nostres alumnes com es mereixen. Perquè, mireu, no hi ha res que provoqui més frustració i desànim que veure que no podem donar el millor de nosaltres com a docents. Val? Aquest principi de curs van passar un qüestionari a tots els centres educatius a la província de Girona. I respecte al calendari, el que ens van dir era que el 92,5% dels docents els hi havia impedit una òptima organització del curs i alhora que no havien tingut en compte les necessitats del sistema educatiu. Val? I això són amb dades reals de província de Girona.
Per últim, perquè ja se'ns acaba el temps, m'agradaria preguntar-li per aquest estudi que avui ha sortit la notícia sobre que el Departament d'Educació valora de si fer classes matí i tarda. No sé si en aquest sentit com ho veuen.
A veure, el Departament fa temps que hi va al darrere, fa temps que vol tornar a la jornada partida. En qualsevol cas, ara mateix no tenim dades empíriques de que això respongui a millors resultats educatius. El que sí que sabem ara és que som el país que més hores lectives estem fent i més abandonament escolar estem tenint. Per tant, l'únic que puc dir ara mateix és que les dades que tenim actualment responen a això, a que no correspon les hores lectives amb la qualitat educativa i, els resultats en ensenyament, diguéssim.
Per què creuen que es dona aquest abandonament escolar, sobretot?
Bàsicament perquè no hi ha un bon acompanyament a l'alumnat. Ens falta acompanyar-lo bé, escoltar-lo molt, tenir docents que puguin fer aquesta feina, perquè sí que és veritat que en els centres d'educació secundària la figura de l'orientador escolar, doncs, moltes vegades té altra feina, i sí que ens cal, doncs, fer un bon acompanyament als adolescents, escoltar-nos, tenir propostes formatives, val? És a dir, a tot aquell alumne, doncs, que no pot fer un batxillerat i no pot accedir a la universitat a través del batxillerat, doncs se l'ha d'orientar perquè pugui fer possiblement una altra via, com és la formació professional, però hem de tenir eines i oferta formativa, i llavors aquí és tot un canvi de paradigma que tot passa pels recursos, passa per aquests pressupostos, doncs, que s'estan a punt d'aprovar i que en qualsevol cas veiem, doncs, que amb més inversió, doncs, més deriva hi ha, no? I més malestar hi ha.
Doncs veurem què depara en aquest cas el futur a l'ensenyament, i per fer una mica la radiografia de la situació actual hem convidat a Glòria Polls, portaveu d'USTEC Estès a Girona, i ha estat un plaer. Gràcies, senyora Polls.
Gràcies a vosaltres.